Guanyar o dir adeu a la temporada. L'Eibar B, Sabadell no té terme mitjà.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? No passen les hores. En queden 47 per l'Eibar B Sabadell d'aquest diumenge a les 12 en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Un partit amb més dramatisme que el de fa 15 dies mal comptats a Paterna contra el València Mestalla. Aquell dia, el centre d'esports li valia un empat i va sortir d'allà amb un 0-3. Aquest cop, però, puja la dificultat. No hi ha tercers equips involucrats, ni tampoc matemàtiques o combinacions rocambolesques. Només val guanyar. És això o marxar de vacances amb la sensació d'haver fracassat. Sincerament, amb els dies m'he sumat a l'opinió, al parer del Sergi Garcés, que deia que l'1-1 de l'anada a la Nova Creu Alta no era mal resultat perquè obligava el Sabadell a no especular aquest diumenge. És cert, l'eliminatòria es pot fer llarga, podem marxar fins als 120 minuts a Ipurua, però l'equip ha de sortir mentalitzat des del primer minut amb una idea clara: la victòria és l'única fórmula per passar a la final del play-off i perquè el d'avui, divendres 16 de maig del 2025, no sigui això, l'últim divendres de prèvia de partit de la temporada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un divendres, com gairebé sempre, amb el Toni González de les Vies de So.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça masculí ha guanyat la seva 28a Lliga gràcies al triomf per 0-2 al camp de l'Espanyol amb els gols de Lamine Yamal i de Fermín. Avui el club blaugrana durà a terme la rua de celebració. Joan Laporta, per cert, ha anunciat que es presentarà a la reelecció a la presidència. El balanç de ferits a tot això per l'atropellament d'ahir als afores de l'RCD Stadium és de 17, amb un home en estat greu. La conductora, que hauria tingut un atac de pànic, ha estat detinguda. Ahir a tot això també vam tenir l'empat a 2 entre el Rayo i el Betis, el triomf de 2-0 d'Osasuna contra l'Atlético o 0-2 de l'Atlètic al camp del Getafe, certificant el conjunt d'Ernesto Valverde la classificació per la pròxima Champions. En tenis, a 3:45 tenim un Alcaraz Musetti amb un lloc en joc a la final del Masters 1000 de Roma. A 9:15, la segona semifinal, Sinner Paul. Els hispanos dels Aleix Gómez i en Tarrafeta o Dani Fernández ja coneixen els rivals a la fase de grups de l'Europeu d'handbol del 26, Alemanya, Àustria i Sèrbia. I avui arriba a la muntanya el Giro d'Itàlia, 7a etapa entre Castel di Sangro i Tagliacozzo, amb una ascensió final de gairebé 12 quilòmetres, al 5,6% de pendent mitjana. I aquí a casa tenim tot això.
I es comenta la recepció.
Doncs, evidentment, avui la prèvia d'aquest partidàs entre l'Eibar B i el Sabadell de diumenge a les 12. Escoltarem d'aquí uns minuts David Movilla, també el seu mòleg a la banqueta eibartarra Íñigo Pérez. Estadístiques, la final del Sabadell juvenil, també per pujar a divisió d'honor, en té prou l'equip de Juanjo Roldán amb un punt a Sant Cugat. Avui juga l'Oar Gràcia, el primer dels tres partits de la fase final per pujar a Or. Juga a les 8 davant l'Errotavarri i farem també la prèvia pura i dura d'aquesta última fase prèvia per les de Carol Carmona. Tenim waterpolo, doble cita amb la final de la Lliga Iberdrola aquest cap de setmana a Can Llong. Juguen primer les noies davant el Sant Andreu, després jugaran els nois contra l'Atlètic Barceloneta i acabarem el programa enfocant-nos cap al món de la cistella.
Han parlat en les últimes hores.
Atenció a les paraules de Manolo González sobre l'expulsió de Lele Cabrera ahir per l'agressió a Lamine Yamal.
Penso que la situació de l'expulsió, jo no diré que Lele no ha colpejat a Lamine, però vamos, és un cop que per caure al terra així ho has de fer bé, eh? Ho has de fer bé. Ja sabem que també a l'altra banda de la Diagonal el tema del teatre ho porten bastant bé, però ja no és d'ara, ja de fa anys, que al final els hi bufes i cauen ràpid, però és una acció que collons es estem carregant al futbol. És evitable, totalment, però no és per caure al terra, ni és una acció per mi per fer mal a ningú, ni expulsió, ni d'agressió, ni cap tipus de cosa d'aquest estil.
De quin partit no estarem pendents?
Déu-n'hi-do, Manolo González es va quedar a gust. Tercera de Romania. A les 5 de la tarda hi ha un partit de promoció entre el Zalau i el Sant Andrei.
i a les xarxes socials.
Una història precisament de Ton Ripoll ahir a l'RC Stadium, el futbolista del Centre d'Esport Sabadell, seguint in situ aquest Espanyol Barça.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats, Fernando Carralero i Joan Castanyer.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! Pràcticament 1:09 del migdia d'aquest divendres 16 de maig del 2025, ho dèiem al principi, a 47 hores, una miqueta menys, perquè comenci aquest partit, aquesta tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Primera Federació entre l'Eibar B i el Centre d'Esport Sabadell. Un partit que comptarà amb una nombrosa presència de seguidors arlequinats a les graderies d'Ipurua, però no ens cansarem de repetir-ho d'aquí al cap de setmana. Un partit que es podrà seguir en directe amb imatges al Twitch de Ràdio Sabadell. En directe, amb imatges, eh? Apunteu a l'agenda. Estadi de la Nova Creu Alta. Mira, un que segur mirarà el partit com és el Sergi Parc. Què tal, Parc? Com estàs?
Estàs segur que el miraré o no?
Ai, tant! No te'l perdràs per res del món.
Saps que serà un migdia de diumenge en què haurem d'estar pendents
de mil coses.
Equips
de mil de coses.
Però sí, sí, està clar que el Twitch de Ràdio Sabadell, des de la redacció, el tindrem posat, com a mínim un servidor, per anar seguint el que passi a Ipurua diumenge.
Haurem de tenir 4, 6 o 8 ulls, si cap, amb tot el que passa aquest cap de setmana a la ciutat, però evidentment estarem molt pendents d'aquest partit entre l'Eibar B i el Centre d'Esport Sabadell. Dimecres, l'Adriana Arroyo saludava el Sergi Garcés allà a la Nova Creu Alta i deia al Sergi que tranquil·litat a les oficines. Avui, recordem, Parc, que és l'últim dia perquè els seguidors del Sabadell adquireixin aquestes entrades per anar a Ipurua. Com està, bé, et pregunto, com està l'ambient i si tenim xifra o no actualitzada d'entrades venudes?
Doncs l'ambient tranquil, com dius, avui és l'últim dia per adquirir les entrades. Ja recordem que des d'ahir no només els socis en poden comprar, sinó que també el públic general. Així que qui es decideixi a última hora, qui s'ho estigui repensant ara fins a les hores prèvies al desplaçament, que té avui fins les 8 del vespre, per tant encara tenen unes quantes horetes per acabar de rumiar-s'ho, si volen adquirir aquestes entrades. De moment Vituri em deien que estava la cosa al voltant de les 300, que si no havia arribat ja, pràcticament. Per tant, a veure, a no ser que hi hagi ara aquí una multitud de gent que això, les adquireixi ara durant el dia d'avui, més o menys ens mourem al voltant d'aquesta xifra, unes 300 persones que seran presents a les graderies d'Ipurua.
Doncs bona presència de públic arlequinat, tot i la distància, tot i el cost també del desplaçament, perquè recordem que l'entrada val 20 euros, que l'autocar en val 40, hi ha opció, evidentment, també de desplaçar-se de forma individual, cadascú amb el seu cotxe particular, però bé, així estan les coses. El Sabadell que tindrà el suport d'uns 300 arlequinats a les graderies d'Ipurua. Tema autocars, per cert, com està la cosa? Perquè diria que era ahir, no?, que es va omplir el primer autocar.
Sí, primer autocar ple i de cara al segon és això, és que es pensava obrir-lo si hi havia molta més gent que demanés aquesta plaça, però en principi no s'emprendrà un segon autocar per viatjar cap a Guipúscoa. Així que, en principi, Vituri serà un autocar i la resta de gent doncs, anirà doncs, amb vehicles privats o pel mitjà que decideixin.
Correcte. Doncs ens quedem amb aquesta informació. Tot això, 3 minuts, segons el rellotge d'aquí de l'estudi, perquè comparegui David Movilla. Escolto Xivarri de fons.
Sí, estem a l'entrada, perquè tenim aquí, entre que van sortint els jugadors ja, que ja han sortit de la dutxa després de fer la sessió d'entrenament avui a Sant Oleguer, ja han acabat fa estona, ja han passat pels vestidors aquí de la Nova Creu Alta, entre que surten ells i que va desfilant per aquí personal amunt i avall i tenim els companys mitjans de comunicació, doncs ja aquest Xivarri que comentes, i per cert, avui ja Vituri treballant pràcticament amb normalitat, el gran Jordi Bransuela, el qual em comentava que l'alta la tindràs ja per Ipurua, per tant, el tindrem ja allà amb l'equip, acompanyant-lo a l'encarregat de material del centre d'esports, que després d'unes quantes setmanes, mesos que l'hem tingut cuidant-se, que ja el tindrem a Eibar, i amb l'esperança que no sigui un allò reincorporar-se i haver de marxar de vacances a l'instant, sinó que la seva tornada s'allargui un parell de setmanes com a mínim.
Doncs un autèntic talisma, eh? N'estic convençut, la presència del Branso aquest diumenge a la banqueta d'Ipurua. A tot això ho dèiem al principi, en un partit que gairebé és allò a caixa o faixa. Et permet, si guanyes, passar a la final del play-off, no és el premi gros de l'ascens de categoria, però vaja, el que està clar, Parc, és que si no guanyes, si empates o perds, se t'acaba la temporada aquest diumenge.
Sí, està clar. Si empates al final dels 90 minuts, encara tens una mitja hora extra per acabar de remuntar l'eliminatòria, o millor dit, per acabar-te de posar per davant i poder-te classificar, però ja s'ha dit per activa i per passiva durant tots aquests dies, i per si algú anava despistat, doncs ho repetim. Després de l'1-1 de l'anada, per si algú s'ha quedat ancorat una mica en els anys passats, una mica en l'antiguitat, allò del valor doble dels gols fora de casa, que ja no existeix. Per tant, en cas de que el resultat sigui, per dir alguna cosa, 2-2, no és que passés al Sabadell, sinó que el partit aniria a la pròrroga perquè el resultat global continuaria sent d'empat, insisteixo, després de l'empat a un de la nova Creu Alta de l'anada, i es disputaria la pròrroga, però després de la pròrroga, si la cosa continua igual, no aniríem a la tanda de penals i qui es classificaria seria el filial Ibertarra pel fet d'haver quedat millor classificat durant la fase regular. Recordem, l'equip d'Iñigo Pérez va ser tercer del seu grup, el Sabadell quart. Per tant, l'empat al final de l'eliminatòria i la corresponent pròrroga no li serviria al Sabadell i es quedaria fora del play-off.
Doncs queda absolutament aclarida aquesta fórmula, com funciona el play-off i què necessita el Sabadell aquest diumenge davant l'Eibar B, tots els escenaris possibles. A tot això, Parc, pendents també del que pugui dir Movilla sobre un nom propi en concret, com és el de Miguelete. Ahir ja en parlaven aquí a l'Hotel Suís el Sergi Ladri. Pendents de com ha passat la setmana l'atacant andalús del Sabadell amb aquests problemes al bessó. I veurem també quins plans té el tècnic amb Ryan Bakayoko, que segurament és la gran novetat, o hauria de ser la gran novetat a la convocatòria del Sabadell.
Sí, ara de seguida en roda de premsa sortirem de dubtes sobre quin és l'estat dels jugadors, però com dius, més enllà d'aquests dubtes que puguin venir respecte a la figura de Miguelete, que jo crec que les circumstàncies són més o menys similars, Vituri, a les de la setmana passada. És a dir, fa un parell de setmanes, en l'última jornada de la fase regular, Miguelete va haver de ser substituït contra el València Mestalla, arrossegant problemes físics, se'l va cuidar durant la setmana, però finalment va ser titular i va ser decisiu en aquest partit d'anada contra l'Eibar B. De nou va ser canviat a la segona meitat en aquesta anada del play-off, i aquesta setmana doncs una mica el mateix, se l'ha anat cuidant, però vaja, molt malament s'hauria de sentir perquè no sortís d'inici o perquè no tingués protagonisme un jugador que ha estat tan decisiu en les últimes setmanes. De fet, no li hem pogut preguntar directament, però en el moment que començàvem el directe l'hem vist sortir somrient d'aquí de la nova Creu Alta i, per tant, això és bona senyal. Per la resta, també veiem ara fa una estona marxar d'aquí a Jan Molina, que serà una de les baixes, si no hi ha una recuperació miraculosa, juntament, per exemple, com un altre home com és Tico Iniesta, que també fa setmanes que no el veiem sobre la gespa. I a partir d'aquí, en el capítol de novetats, el que deies, Vituri, Ryan Bakayoko hauria de ser la gran novetat a la convocatòria, si així ho decideix David Movilla, i també pensar, doncs, a veure si és titular, si no, si se'l guarda la banqueta per la segona meitat o què passa amb el francès, però el que està clar és que serà una altra unitat disponible per al tècnic del centre d'esports, que ja el tenim dins la sala de premsa, Miguel Quereda. Qui falta aquí és el cap, que ja el tenim aquí, l'Agustí Bernat, així que quan ens diguin, comencem la roda de premsa.
Doncs vinga, a punt de començar, tant de bo que no, l'última, podria ser, l'última roda de premsa dels divendres, tant de bo que no, insistim,
sí. No diguis això, mare meva.
No.
Hola, David, bon dia. Mira, just ara estàvem repassant l'estat dels jugadors, com estava Miguelete, Bakayoko en teoria torna, si has pensat, a veure, amb aquesta arma que tens ara, si pot ser titular, si no. Així que et pregunto una mica per l'estat de l'equip, no? Si Miguelete està bé per jugar, si el fet de comptar amb Bakayoko canvia molt les coses a l'hora de pensar en quin 11 pots treure, i si la resta estan tots bé més enllà doncs, dels que arrosseguen problemes com Jan o Tico.
Bueno, ya ni Tico son bajas, eso creo que ya sabíais. Y bueno, sí, Ryan ya está a disposición de poder tener minutos, valoraremos a ver cuántos. Y Miguelete, pues ha sido un poquito como la semana pasada, hizo un esfuerzo enorme y ya visteis que, bueno, pues que no estaba no estaba para, bueno, creo que fueron 60 minutos los que aguantó. Y bueno, pues la semana muy entre algodones también, y valoraremos también, ¿no? Si meterle inicio o que tenga minutos después, en base a cómo esté su estado físico. El resto están todos en condiciones, creo, no mejor nadie.
Conclusions. Què s'han tret després del partit d'anada? En què s'ha treballat? Per tenir més calma que no es va tenir a la segona meitat?
Hemos puesto el foco en que tenemos que dar mejor versión en todo. O sea, creo que en todo hay línea de mejora. Y bueno, lo que tenemos claro, creo, dentro del vestuario es que el mismo partido nos saca de la eliminatoria. Cuando digo el mismo partido, el mismo rendimiento, ¿vale? El partido va a ser muy muy muy, muy similar, no me espero grandes cambios. Somos dos equipos que en ese sentido no me espero, ni por parte nuestra ni por parte de ellos, grandes cambios. Alineaciones eran las mismas o parecidas. Bueno, igual ellos meten a Carrasco, le tenían con el primer equipo, y tal vez Llorente, que pueda entrar. Creo que vamos a hacer algo muy 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 parecido, pero el nivel que vimos el otro día no es suficiente. Creamos, creo que fueron 6 ocasiones de gol, y metimos una de penalti. El rival nos creó 2, 3 y nos marcó otra. Está claro, tenemos que generar más, pero a un equipo que ha mantenido, creo que son 18 porterías a cero, que han encajado solo 23 goles, que es difícil crearle, y luego que vimos que tienen buenos recursos individuales y colectivos. Entonces, si aquí en casa, en el partido del otro día, con 6.600 personas, pues no fuimos capaces de más, es también por mérito del rival y porque es un rival complicado y que te dificulta mucho. Ahora mismo para mí es el partido más difícil que hemos tenido hasta la fecha, el que tenemos el domingo, y tenemos que dar un nivel más alto en todas las líneas.
¿Crees que la necesidad de ganar sí o sí puede ser un punto a favor para este partido?
Bueno, como hemos ido a todos los campos queriendo ganar, nunca hemos dado por bueno un empate. Lo vamos a enfocar de igual manera. Hace 2 semanas fuimos a Valencia y aunque el empate nos metía, la mentalidad fue de ganar, y la mentalidad va a ser la misma. Y a mí, en ese sentido, si hubiese dado otro resultado, no hubiese sido el mismo mensaje, ir a ganar. Si es verdad que sabemos que el empate, por la mejor clasificación de ellos en Liga, nos saca, somos conscientes, pero que la mentalidad, en ese sentido, a mí no me cambia, y bueno, no sé si me... Nos, yo hubiese preferido ir con un 1-0, evidentemente, pero nos hubiese valido 2 resultados de 3, ahora solo nos vale 1, somos conscientes de ello, y vamos a ver si somos capaces de lograrlo en 90 minutos. Si no somos capaces en 90 minutos, intentar que haya 120, ¿no?
Anada l'Eibar bé, va marcar a les acaballes. S'ha treballat. El fet de manejar la pressió, nervis.
Sí, bueno, no sé si asociarlo a los nervios. Sí, creo que tomamos decisiones equivocadas en esos minutos, y bueno, pues se han hablado, se han visualizado y se han trabajado, y bueno, pues una cosa es lo que quieres, lo que deseas, el mensaje que mandas, lo que pretendes, y otra cosa es lo que logras, porque este es un deporte de oposición y juegas contra un rival, y el otro día el rival pues llevó esos minutos más a su terreno, y bueno, pues en la segunda, tercera ocasión que tuvo fue para adentro. O sea, vimos todos cómo fue, pero no cabe duda que no tuvimos unos últimos buenos minutos. No creo que el rendimiento en todo el partido debe ser mayor del que tuvimos, y como he dicho siempre, si no fue acorde acorde, cuando digo tenemos que ir a nosotros sabiendo la posición que hay, es porque no este que os habla no ha sido capaz de sacarle más rendimiento al equipo en el partido del otro día. Vamos a ver si somos capaces de... Bueno, vamos a ver, no. Vamos a dar mejor nivel seguro.
Tenint en compte això, David, tenint en compte el joc de l'equip a la segona meitat l'altre dia i que hi ha hagut moltes setmanes que has remarcat, no?, la importància no només de treure un bon 11, sinó d'acabar amb un bon 11 sobre el terreny de joc, i que ara aquest partit de tornada poden ser 90 o poden ser 120 minuts. Això encara té més importància, el fet de pensar que l'equip ha d'acabar bé la segona meitat, una possible pròrroga, i tenint la referència de la setmana passada que no va ser així, això passa més pel teu cap de guardar-te jugadors importants per després?
Lo he pensat tots els escenaris, sí, no t'ho he enganyat, he pensat tots els escenaris, però hi ha una cosa que el que dices que sí, que lo he reflexionado. Si pensamos que en los últimos 30 minutos o una prórroga va a ser importante el nivel que demos, pero si no hacemos una buena primera parte, igual llegamos a una segunda parte sin opciones. Es decir, dándote la razón, necesitamos 90 o 120 grandes minutos. No nos va a valer. No nos va a valer con hacer ratos o hacer una media parte. Necesitamos muy buen rendimiento de todos y muy buenos cambios. Eso es así. Entonces, en base a ello, pues, pero ya te digo, creo que ambos vamos a tener, creo que no vamos a variar ninguno de los dos equipos mucho. O habrá matices, pero lo que he dicho antes, creo que los dos equipos, más o menos ellos saben lo que nosotros podemos dar y nosotros ya también sabemos lo que ellos pueden dar y ya lo vimos. Habrá matices, pero partido va a discurrir por un desarrollo bastante parecido.
Después del partido dijiste que ellos tenían pie y medio en la siguiente ronda.
Va a decir que ellos tenían avantatge per passar la següent ronda. Passats els dies, si manté. Pensa que Liverpool té un peu i mig a la següent ronda.
Sí, se me preguntó y bueno, es evidente que les valen dos resultados de tres. Es evidente que han quedado terceros, nosotros cuartos. Es evidente que juegan como locales. No sé las estadísticas lo que dicen, pero es evidente que ese es el escenario. No sería el mismo si hubiésemos ganado, porque nos valdría a nosotros dos resultados de tres. Y es evidente que aquí con nuestra gente solo hemos sido capaces de marcarles un gol de penalti. Eso es irrefutable. Esos son datos que no admiten discusión. A partir de ahí, no sé las opciones que hay, pero las que hay nos vamos a agarrar a ellas. Cuando hay que agarrar, vamos a ir a por ellas. No nos vamos a agarrar, vamos a ir a por ellas. Creo que aquí se pueden decir muchas cosas, pero donde tenemos que hablar es en el campo.
Te pregunto por el escenario y por Ua. ¿Os puede salir también a favor el hecho de que haya césped natural y también que estamos hablando al final de un campo que suscita muchísima nostalgia entre la parroquia arlequinada? No sé si también sois conscientes en el vestuario de ello.
Sí, me ha llegado ya la semana pasada, ya me... cuando sale el sorteo de que, bueno, que es un campo de grato recuerdo para nuestra gente. Vamos a estar respaldados y apoyados como siempre lo hemos estado en todos los campos a pesar de la distancia, y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de construir otro gran recuerdo, pero entendiendo que eso forma parte de la historia del club, los profesionales estamos muy muy centrados en el presente, toda la energía la tenemos puesta en qué tenemos que hacer para lograr aquello que deseamos, el partido de playoff, eliminatoria de playoff, y queremos estar en el bombo el lunes, y toda la energía está puesta ahí, entendiendo que tanto a nivel mediático, aficionado, pues evidentemente ese aspecto se tiene en cuenta, pero nosotros tenemos en cuenta lo que pasa dentro del verde. Toda la energía está ahí. Es donde podemos influir para que se generen esos buenos recuerdos.
Sí. Vimos, Miguel, que se retiró a la hora del partido. ¿Cómo está físicamente el equipo? También teniendo en cuenta que...
¿Cómo está físicamente el equipo? ¿Y Miguelete concretamente?
Sí, lo que he comentado un poquito antes, ¿no? Visualizamos un partido, visualizamos unos mini partidos dentro de los partidos, visualizamos escenarios ganando, perdiendo, empatando, pero no lo hago esta semana, lo hago siempre. La única diferencia es que esta semana el empate nos lleva 30 minutos más descuento. Pero yo tengo ese efecto profesional que visualizo o trato de visualizar todos los escenarios para tomar las mejores decisiones. Y las mejores decisiones van siempre condicionadas con, evidentemente, rendimientos individuales, rendimientos colectivos, estados de forma, molestias, sobrecargas, nivel de confianza, rival. ¿Qué necesitamos de inicio? ¿Qué vamos a necesitar en banquillo ganando, empatando, perdiendo? ¿Qué vamos a necesitar en una hipotética prórroga? Cinco ventanas, o sea, cinco cambios, tres ventanas, 90 minutos, una ventana más y un cambio más a 120. Todos los escenarios, o sea, no, en ese sentido son infinitos y os entrarían muchos más. Entonces visualizamos todo y a partir de ahí tratamos de que todas las decisiones estén alineadas y sean lo mejor para 90 o 120. Eso es, si el partido durara 30 minutos o solo 45, seguramente sacaremos un 11 diferente al que vamos a sacar. Entonces todo viene condicionado y evidentemente tenemos que valorar también la posición que nos vamos a encontrar, qué intuimos de ellos, qué prevemos, cómo van a enfocar ellos el partido, visualizamos. Pero bueno, esto, por suerte, esto es de los futbolistas, ¿no? Por mucho que visualicemos, luego sale la pelotita ahí, empieza a rodar y son ellos, gracias a Dios, los que pueden hacer que la pelota entre o que no entre en la nuestra, ¿no?
Doncs per si algú tenia dubtes sobre l'estat físic de l'equip, etc., i sobre la voluntat de Movilla, doncs aquesta resposta, Vituri. Quin dilema, eh? Imagina't amb el tema de Miguelete, que clar, un pensa que ha de ser titular 100%, però si et donessin a escollir què vols que estigui Miguelete al 100%, a la primera meitat o a la segona meitat? Segurament tots diríem, home, per si de cas millor, a la segona meitat, però clar, qui a la primera, et sempre garanteix que aleshores potser a la primera meitat el partit estigui molt a la teva contra si no treus el millor 11, o si treus a Miguelete a la segona part i després té problemes físics i l'has de tornar a recanviar? El que està clar és que, tant de bo que sí, però molt probablement, no estarà per 90 minuts, menys per 120, i aquí el dilema de Movilla, però clar, un ha de pensar que és el més probable és que el de Baracaldo tregui l'11 més competitiu possible i després ja anar jugant, doncs, amb el resultat, amb la fatiga, etc.
Els millors al camp sempre d'inici. Si hi ha algun dubte, no te la pots jugar en un dia com aquest, ni especular amb possibles introduccions de Miguelete a la segona meitat perquè està per 45 o per 60 minuts, és igual. Al final aquí has de sortir amb aquesta intenció, amb aquesta mentalitat de guanyar des del minut 1. Parc, fem una cosa, abans d'escoltar Íñigo Pérez, fem una aturada, escoltem les estadístiques amb la veu de la Mireia Sanz i de seguida tornem a la nova Creu Alta.
Fot-li.
El llibre de registre.
Esports visita diumenge a Terra Santa, allà on va aconseguir el recordadíssim ascens del 2011 a segona divisió. Però compte, per passar a la final del play-off cal fer encara més història.
L'estadi.
Tot i aquest famós precedent, Ipurú ha estat històricament un mal de queixal. Aquell dia, de fet, el centre d'esports va empatar el partit de tornada. En total, són 11 visites a l'estadi Ibertarra i cap victòria arlequinada. Només l'antic José Zorrilla de Valladolid amb 13 el supera en aquest apartat. A tot això, l'únic precedent a un B contra el filial, la temporada 2001-2002, tampoc va acabar amb triomf visitant. El marcador final va ser d'empat a 2.
L'estadística.
El Sabadell continua molt pendent de l'estat físic de Miguelete, ara mateix el far de l'atac arlequinat. I una dada que ho demostra, més enllà del penal provocat a la nova Creu Alta, són els 8 gols que va marcar en les últimes 9 jornades de la fase regular. Una ratxa que no es veia des de la temporada 2013-2014 amb Aníbal, a qui precisament li va agafar el testimoni trencant la sequera de hat-tricks.
La curiositat.
El d'aquest diumenge és el 6è partit oficial del centre d'esports que Ràdio Sabadell ofereix aquesta temporada a través de Twitch. Un de Lliga, el Camp de l'Alzira, el de Copa Catalunya contra l'Espanyol i 3 de Copa Federació a Badalona contra el Cornellà i a Múrcia. El balanç és d'una victòria, 3 empats, amb 2 eliminatòries guanyades als penals i una derrota.
Amb el xiulet a la mà.
Omar Álvarez Rodríguez, nascut a Ponferrada fa 29 anys, és la seva quarta temporada xiulant a la categoria i mai havia coincidit com a principal amb el centre d'esports. Sí que va ser el quart àrbitre del Ponfe Sabadell del curs passat. Amb l'Eibar B té un precedent, un triomf per la mínima d'enguany al camp de l'Izarra. La seva mitjana de targetes és força baixa, 4,42 grogues i 0,15 vermelles. I una dada per l'esperança, el 50% de partits de Lliga que ha arbitrat aquesta temporada han acabat amb victòria visitant.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs ja tenim designació arbitral per aquest partit des de Ponferrada, aquest bon home Omar Álvarez Rodríguez, que serà l'encarregat d'impartir justícia. Sergi Parc, a la nova Creu Alta, ens falta per repassar ràpidament l'Eibar B.
Sí, escoltem el seu tècnic, el jove Íñigo Pérez, que si no m'equivoco, Vitoria, més, és més jove que tu i que jo, i això ja comença a fer
mal. Parla malament de nosaltres.
Sí. Vaja, que el tècnic del filial de l'Eibar, que preveu un enfrontament igualat també en aquesta tornada, per tant, en el global també, i que no descarta aleshores que es pugui decidir a la pròrroga, diu que el que tingui més control en els moments més tensos del partit és el que tindrà més de guanyat, que hauran d'estar concentrats al 100% ja duri 90 minuts o 120 al partit, i que té la confiança, i l'escoltem dir-ho, amb els seus jugadors, perquè s'han mostrat madurs durant tota la temporada, incloent-hi també la setmana passada aquí a la nova Creu Alta, quan el seu equip anava perdent 1-0 i amb l'ambient que hi havia en contra dels seus interessos.
Creo que durante toda la temporada el equipo se ha mostrado maduro y estable a las diferentes situaciones que se iba encontrando. Allí minuto 12 nos marcan de penalti. Ellos al principio están con alguna acción en alguna contra también que nos pueden generar peligro y el equipo se mantiene tranquilo, espera su momento. La segunda parte creo que le damos la vuelta al partido y la controlamos. Es verdad que no generamos demasiadas ocasiones, pero la controlamos y el equipo no se desespera. Controla que el rival no le genere más, que es importante también eso a nivel de resultados cortos, y insiste y al final tiene el premio, ¿no?
La veu d'Íñigo Pérez, que és això, una mica més jove que tu i que jo, Vitori, que té 33 anys i molt més jove que Adrián Arroyo, per exemple, el qual, doncs, això, que ha fet una feina fantàstica amb l'Eibar B, esperem que no la continuï fent, tot i que preveu això, aquesta eliminatòria igualada, i té la confiança en els seus homes, i a més, de cara a diumenge, com no pot ser d'una altra manera, espera aprofitar el factor camp, en el seu cas no a un B, com han jugat en la majoria de la temporada, sinó a Ipurua, un estadi al qual creu Íñigo Pérez que també els va bé per les seves característiques.
És un premio para los jugadores, para nosotros. Creo que además en los campos a nivel similar de césped que hemos jugado durante la temporada o el otro día en Sabadell, el equipo responde bien. Creo que el equipo tiene capacidades técnicas y físicas para jugar en estos campos, que muchos además están ya, lo han tocado ya entrenando con el primer equipo o el otro día contra el Arenas, y para nosotros es algo bonito, y luego aparte es importante porque también hace que la gente, pues quieras o no, en comparación con un B, se pueda acercar.
Doncs feia també aquesta crida Íñigo Pérez que, doncs això, vingui la gent a animar aquest segon equip Eibartarra. A tot això, Parc, ho rematem, si no tens alguna coseta més des d'allà, recordant l'hora d'aquest partit, i una vegada més, que es podrà seguir al Twitch de Ràdio Sabadell.
Hola.
Ara sí.
Perdó. Que a moda d'agenda molt ràpid, que demà últim entrenament de la setmana, aquí a la nova Creu Alta, després l'equip que va amb autocar cap a Terres Guipuscoanes per disputar aquesta tornada de la primera ronda del play-off a Ipurua contra l'Eibar B, diumenge a les 12 del migdia, xiuleta inicial, des de mitja hora abans, com sempre a l'antena, a la sintonia del Sabadell en joc, i també, recordeu, el canal de Twitch de Ràdio Sabadell amb imatges, així que la festa ben grossa per tots els que no puguin desplaçar-se al País Basc diumenge.
Gràcies, Parc, que vagi bé.
Fins ara, Vitori.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I encara en l'òrbita centre d'esports, molt pendents també aquest cap de setmana del Sabadell Juvenil, que es torna, que juga a tornar, volíem dir, a la divisió d'honor en l'última jornada de la Lliga Nacional, després de les dues últimes victòries per 3-2 davant els juvenils B del Barça i de l'Espanyol, el primer i el segon classificat d'aquest grup 7. L'equip de Juanjo Roldán en té prou amb un empat al camp del tercer, un Sant Cugat que fa setmanes que ha ascendit a la màxima categoria com el millor dels A. Tot i que els santcugatencs no s'hi juguin res, Roldán diu que han d'estar molt alerta.
Hem d'anar totes, perquè tu dius que és el 66%, segurament és, són els partits més complicats, per ser espanyol, són els dos primers de la classificació i són els partits més complicats sempre a la nacional i a qualsevol categoria que estigui el Barça espanyol, però si no fas el tercer no val absolutament de res, és com si els haguessin perdut tots dos. Per tant, arribar a l'última jornada confiats és un error ben gran. Hem d'intentar guanyar el partit com sigui en un camp molt complicat.
Avui la cosa va de 66%. El Sant Cugat Sabadell arrenca diumenge a les 6, a la mateixa hora, jornada unificada, evidentment. Es disputa el Martinenc amb Posta. Recordem que els del Guinardó són l'únic equip que li pot pispar l'ascens al juvenil arlequinat, però està 3 punts per sota després del dolorós 6-0 al camp de l'Europa. Això sí, aquest cap de setmana tenen sobre el paper un partit plàcid a casa davant el CUE. Per tant, tot fa indicar que els de Juanjo Roldán hauran de puntuar a Sant Cugat per pujar a Divisió d'Honor.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Descobreix el nou Volvo EX30, el SUV 100% elèctric més compacte i sostenible. Fins a 476 quilòmetres d'autonomia. Pantalla central amb Google i Apple CarPlay sense fils. Seguretat d'avantguarda. Des de 28.400 euros. A Turismes Vallès, Rambla Ibèria 201, Sabadell. Volvo EX30. Petit en mida, gegant en innovació.
Recuperem sons, idees i formes que són part de la nostra història per crear un nou món. A la nova temporada de l'Auditori, cada concert representa un renaixement. Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
20 minuts i seran les dues. Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Obrim bloc poliesportiu amb handbol perquè l'OAR Gràcia Femení comença avui la fase final d'ascens a la Divisió d'Honor Or. Saragossa acull una lligueta a 4 en què els dos primers classificats pujaran de categoria. A les 6 de la tarda obren el taló l'anfitrió, el Xar Colores Zaragoza i el Lleida. Després, a les 8, serà el torn de les verdiblanques que s'estrenen davant l'Errota Barri Basc. Una de les principals novetats al Gràcia és que Janna Sobrepera ja està recuperada de la lesió que li va impedir jugar a l'eliminatòria prèvia contra el Gijón.
He respectat el protocol que hi havia, no, de la lesió. M'he pres el mes sencer de repòs. És cert que sortia llançar els penals, però bueno, l'esforç era bastant mínim, a part amb un embenatge molt pressionat que era impossible que em fes mal. I res, estic iniciant els entrenaments ara una part i res, anirem veient segons sensacions aquests partits.
Unes fases especials per l'estrella sabadellenca, ja que seran els últims amb l'equip i amb l'handbol en general abans de retirar-se. Avui a les 8, com dèiem, el debut davant l'Errota Barri, demà a la mateixa hora les gracienques s'enfronten al Lleida en el duel de la segona jornada i diumenge al migdia tancaran les fases davant el Xar Colores. Després de fracassar l'intent els dos últims anys, el Gràcia espera que la tercera sigui la bona per assolir l'ascens i que sigui també la cirereta al pastís de Carol Carmona. L'entrenadora, després de 6 anys al càrrec, deixarà l'OAR al final de la temporada i espera marxar per la Porta Gran. Amb ella ha conversat el Sergi Parc precisament en les últimes hores.
Carol Carmona, entrenadora de l'OAR Gràcia, bona tarda.
Bona tarda.
Ens trobem aquí al pavelló del carrer Bocaccio, on veus jugar l'últim partit i on veus resoldre l'eliminatòria contra Gijón, jo diria que amb escreix, controlada. Així que si ens agafem aquesta referència, tot i que ja hagin passat gairebé dues setmanes, jo diria que les sensacions amb les quals arribeu a les fases són bones.
Sí, i tant. Estem molt preparades, molt motivades per afrontar aquestes terceres fases d'ascens amb la màxima il·lusió i amb la màxima concentració que podem arribar, i a partir d'aquí fer les coses bé els tres partits i estudiar molt bé què ens trobarem i fer com toca el pla de partit, clar.
Deies tu ara, Carol, les terceres fases, i és que són les terceres fases seguides, i no sé com ho veureu des de dins, però des de fora al final és inevitable pensar el fet de, clar, les primeres fases, que potser fins i tot a lo millor no era ni l'objectiu d'aquella temporada i realment veu fer un gran paper, però al final veu pagar la novetada, com se sol dir. L'any passat, que van ser duríssimes, només hi havia una plaça d'ascens, però clar, aquest any hi ha dues places d'ascens, els dos primers de la lligueta pugen, i teniu aquesta experiència, com deies, terceres fases, i que heu superat aquesta eliminatòria amb solidesa, que heu estat campiones del grup C. És inevitable pensar, almenys des de fora, que les opcions són més grans que els dos anys anteriors.
Bueno, sí que és cert que les expectatives, doncs, són positives, de cara a fora, com dius. La gent està molt il·lusionada i amb una certa certesa, no?, de que podem afrontar aquestes terceres fases amb una màxima o una millor garantia que en les passades fases, però t'he de dir que peus a terra, que cap fred, que tot i ser les terceres, són rivals molt difícils, que sabem de la dificultat que tenen, que tots volen aconseguir aquesta primera o segona posició, i per tant sí que és cert que tenim experiència, i l'experiència és un grau, i jo li transmeto a les meves jugadores que ens ha de fer créixer això, i bueno, i com diuen també, que la tercera va la vençuda, llavors bueno, doncs ho intentarem.
A veure si es fa bona la dita. Fem un 1x1 ràpid, si et sembla, Carol, del que ens puguis dir dels rivals, i anirem per ordre de com va sortir el sorteig al calendari. Debuteu contra Ermua, Errotabarri, aquest equip basc, que és el que ha de fer el desplaçament més llunyà, per dir-ho així. Debut, en teoria, contra l'equip més dèbil que se suposa, o no?
No, dèbil no ho és, perquè per accedir a una fase d'ascens no ets dèbil, no pot ser-ho, perquè si no accedeixes. Per tant, sí que és cert que bueno, és un equip potser que no coneixem, perquè dels altres tres sí que els coneixem, tant a Lleida, que estava en el nostre grup, i Colores, doncs, que al final que l'any passat van fer les fases amb elles, aquesta pretemporada també ens vam afrontar a elles, doncs són més, no?, els coneixem més. Però tot i així és un equip, l'equip basc, que destaca per la seva defensa, per encaixar 20 gols aproximadament de mitjana en el seu grup, i hem d'estar alerta en aquest aspecte, intentar fer més de 25 gols i per guanyar el partit.
Segon partit serà contra Lleida. Fa dos anys que veu cada segones del vostre grup per darrere de Mislata, però veu ser com aquella bèstia negra de Mislata, no?, que Mislata no va poder contra vosaltres, us veu tornar a creuar les fases i també les veu tornar a guanyar. No sé si és allò d'inevitable pensar en aquesta situació, però a l'inversa. Al final, Lleida ha estat l'únic equip que ha estat capaç de guanyar-vos els dos partits, a més, a Lliga, a la seva pista, aquí al Bocaccio, i ara us tornareu a creuar. Això pot passar psicològicament?
Certament no ho he pensat, ja et soc sincera, no he pensat en això. Estem molt, molt motivades i molt convençudes que podem guanyar Lleida. També sabem que elles ens volen guanyar, ho sé de ben a prop, que tenen moltes ganes de guanyar-nos una tercera vegada consecutiva, però tenint en compte que el primer partit sí que és veritat que ens van passar per sobre i van ser molt superiors a nosaltres, el segon va estar molt, molt a prop de la nostra victòria, d'aconseguir nosaltres els punts, es va determinar, no?, per petits detalls i errades nostres, puntuals, perquè si no haguéssim guanyat aquí a casa, i per tant em convençuda que si tenim en compte aquestes coses que vam errar, podem guanyar tranquil·lament a Lleida, però clar, òbviament estan al 150%.
I acabareu contra l'anfitrió, Shark Colores Zaragoza. Ha canviat molt respecte a l'equip que l'any passat al final es va quedar sense opcions, no?, jugant també a la seva pista de pujar, és a dir, serveix com a referència el que us veu trobar l'any passat o no?
Bueno, el grup de jugadores sí que continua, però hi ha jugadores que s'han incorporat noves, que li donen un plus, que tenen qualitat també, s'han consolidat encara més a la categoria, segon any de fase d'ascens, doncs bueno, aquesta experiència que diem que nosaltres tenim, doncs elles també, i el fet de fer-ho a casa per segon any consecutiu també, doncs et diu molt, i et diu que elles volen pujar.
Doncs aquests són els rivals, i tant de bo que, no sé si guanyant els tres partits, si guanyant dos, el que serveixi per acabar entre aquestes dues primeres posicions de la lligueta i s'aconsegueixi l'objectiu en el que serà, Carol, el teu últim ball, per dir-ho així, amb l'Oar Gràcia. El fet que sigui així, no sé si hi penses molt, si fa que enfoquis les fases de forma diferent a les altres, si hi ha una mescla de sentiments, no sé com estàs vivint tu també tots aquests dies a nivell personal, o estàs allò tan focalitzada amb el tema esportiu, d'analitzar els rivals, en imaginar com pot sortir bé la pel·lícula o no, que tampoc penses tant en el que passarà després amb tu.
Doncs sí que és cert que estic focalitzada en preparar aquestes fases d'ascens de la millor manera possible per aconseguir l'èxit que venim buscant des de que vam començar, però és inevitable també pensar que queda molt poc, que vam fer fa res, no? Com deies abans, l'últim partit d'aquí, de l'eliminatòria de fases, on vam guanyar, vam accedir a aquesta altra fase que tenim ara final, i són sensacions que es viuen de molt emotivament, que tens el suport de la teva gent, de les jugadores, del club, i sí que és cert que fa una mica de llàstima, no?, el fet d'acabar, però estic convençuda que acabaré de la millor manera possible. Estic molt orgullosa de la feina que he fet fins ara, com he deixat el club, com ha crescut aquest equip en tots aquests anys. Som el que som perquè hem vingut treballant aquest gen competitiu, aquest caràcter, aquesta competitivitat que òbviament elles tenen dins seu, però que s'ha hagut de treballar molt. Han cregut en tot moment en mi, en el meu staff i en les meves creences del que podíem arribar a fer, i amb això em quedo, amb aquesta fita que aconseguirem, sempre amb el recolzament tant del grup com del club.
Passi el que passi en aquestes fases, la feina, Carol, tots aquests anys haurà estat espectacular, i si es pot arrodonir, evidentment, amb l'ascens a or, ja seria, com se sol dir, la cirereta al pastís. Ho remato, Carol, no sé si t'atreviries a fer una promesa en cas que s'assolís l'ascens.
Doncs no hi he pensat, la veritat que no. Vaig fer una promesa si guanyàvem la Lliga, l'he complert, i...
Que era, perdona?
Era que sortia de festa amb les meves jugadores.
Ah, no m'ha semblat altra vida, tampoc.
Bueno, no saps tu com són les meves jugadores sortint de festa. Perquè sempre, bueno, en algun moment m'han dit i tal, i jo sempre les deixo en l'àmbit no més social, apartades del que és l'handbol, però sí que és cert que vaig prometre mesos enrere que si guanyàvem la Lliga sortiria amb elles, ho vaig complir, i no hi he pensat en les fases, no... Si ho aconseguim, doncs... No sé, ja veurem què passarà, ja veurem si decidiré alguna cosa espontània, però no he promès res.
Ni que sigui repetir el sortir de festa, o l'experiència va ser tan dolenta que millor que no?
No, va ser molt positiva, la veritat que molt, molt positiva, però no s'ha de repetir gaire tampoc.
Carol, molta sort a Saragossa, i el que està dit, tant de bo que torneu amb aquest ascens a la butxaca or. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Doncs totes les mirades posades en el que passi al pavelló de Valdefierro aquests dies, però recordem també que tenim el juvenil masculí de l'Oar disputant unes fases, en el seu cas les del Campionat d'Espanya. Ahir els verdiblancs van guanyar contra el Mislata 25-28 i es jugaran una plaça per les semifinals davant l'anfitrió d'aquestes fases, l'Alcobendas. Avui a les 7 del vespre arrenca el partit i entre demà i diumenge se celebren les semifinals i la final. I aquí a casa, el Boccaccio Arena, demà a 6:15, juga el sènior masculí, partit de quarts de final de la Copa Catalana, rebent el Joventut Mataró.
Hotel Suís.
I més cites importants. Diumenge a les 12 arrenca la final de la Lliga Iberdrola femenina de waterpolo amb l'Astralpool Natació Sabadell i el Sant Andreu veient-se les cares per primera vegada des de la final de la Champions, que es va escapar a falta de només 2 segons. Aquest cop la sèrie es juga al millor de 3 partits i amb el factor piscina favorable al club com a primer classificat de la fase regular. Respecte al Pireu, ja no hi són les estatunidenques Maggie Stephens i Tara Prentice, però diu el tècnic David Palma que hi ha, igualment, ànim de revenja.
Amb ganes de guanyar-les, sí que tenim aquest handicap, com dius, que perdem aquí les jugadores americanes, però ja portem tota la temporada així. Jo crec que l'equip ja està adaptat i que intentarem fer un bon partit, arribar millor físicament a la part final del partit i, bueno, canviar alguna coseta tàcticament, que sempre va bé incorporar alguna variant aquí, i tenim moltes ganes de guanyar aquest primer partit.
A tot això són hores mogudes, molt mogudes de Mercato. A l'Astralpool es donava per feta la sortida de jugadores a final de temporada com Bea Ortiz, Rita Queste i Sofia Justini o Laura Arts, però en les últimes hores s'hi ha afegit el nom de Paula Leitón. La boia agarenca, tot i tenir contracte un any més a Sabadell, sembla que hauria arribat a un acord amb l'Atlètic Barceloneta. A tot això li sumem la retirada de Mati Ortiz o la situació de les dues futures mares, de Judith Forca i de Maika García. Palma assegura que aquest canvi de cicle l'han de convertir en motivació després d'un any ple de malabarismes.
Sobretot per aquestes jugadores que no continuen amb nosaltres i també perquè crec que és un premi a tota la feina que han fet les jugadores o la feina extra per aquesta mancança de jugadores que portem tot l'any. No? Hem tingut aquí de fer molts ajustos durant tota la temporada, no? Incorporar jugadores americanes, ara juguen bé elles, ara sense elles, o sigui que això ha sigut un gran hàndicap i jo crec que l'equip es mereix acabar guanyant títol important.
Diumenge a les 12 el primer partit a Can Llong, el segon serà la setmana que ve a la Pere Serrat del Sant Andreu i, si cal, la sèrie tornaria a Sabadell amb aquest tercer i definitiu enfrontament de la final. I a tot això, demà tenim doblet, demà no, diumenge, volíem dir. Diumenge tenim doblet a Can Llong perquè a continuació es disputa el segon partit de la final masculina entre el Keio Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. El conjunt mariner, que més ve de guanyar entre setmana 17-10 al Sabona a la Champions, ho té tot de cara per sumar la que seria la 20a lliga consecutiva. A la Sant Sebastià, recordem, es van imposar 17-8. A més, de cara a aquest segon enfrontament, el tècnic Quim Colet no podrà comptar amb Àlex Bowen, que serà pare pròximament. Sense ell, ni tampoc el lesionat Finn Schwetze, el tècnic admet que és difícil competir partits d'aquesta magnitud, d'aquest calibre.
Una setmana, evidentment, neta. Espero ja això, que puguem recuperar una miqueta i, a la vegada, doncs, puguem preparar aquest segon partit, intentar donar el màxim. També avui era l'últim partit de l'Alex Bowen. Això vol dir que d'inici ja tindrem una baixa més pel partit del segon partit a casa, amb la qual cosa doncs, tindrà que entrar un altre xaval jove i bé, competir amb aquestes circumstàncies en el Barcelona és complicat.
Doncs com dèiem, a les 12 arrencarà el primer partit de la final femenina entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Sant Andreu. A les 2 ho farà el segon partit de la masculina entre el Keio Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Serà aquest diumenge, insistim, a Can Llong, coincidint amb horari, amb l'Art Gràcia, amb el Centre d'Esport Sabadell, hi ha moltíssima activitat esportiva que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat. Fem una petita aturada per la publicitat i res, de seguida rematem l'Hotel Suís d'avui.
Vitamina. Els caps de setmana, a partir de mitjanit, Ràdio Sabadell es transforma en una autèntica pista de ball.
Gaudeix amb nosaltres de les produccions més clubbers i els clàssics de sempre.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
El play-off d'ascens es decideix a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc.
Amb l'empat del primer partit, al Sabadell només li val la victòria si vol mantenir les opcions d'ascens. Els homes de Movilla esperen que Ipurua torni a ser talismà com ara fa 14 anys. Segueix el partit a l'antena i al Twitch de Ràdio Sabadell amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge a 12:45 del migdia i en directe des d'Ipurua, l'Eibar B Sabadell es veu i se sent a Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Últims minuts de l'Hotel Suís d'avui, que els tancarem amb el món de la cistella perquè una de les grans promeses del bàsquet sabadellenc femení podria disputar aquest estiu el Mundial Sub-19. Irene Asensio ha estat inclosa a la prellista de la selecció espanyola. Ens ho amplia la Meritxell Dambrinch.
Asensio ha estat una de les 15 jugadores convocades per part del seleccionador Lino López per la concentració que es farà del 18 al 21 de maig a Azuqueca de Henares. D'aquí en sortiran les 12 que disputaran la cita mundialista a Brno, a la República Txeca, del 12 al 20 de juliol.
Objectiu el de cada any, guanyar tot, quedar primeres. Sí que és veritat que fins ara el que la meva generació el que hem fet és europeu i sempre hem arribat a la final, però ens hem quedat per sota de França. Però Mundial és un altre any nou, nova gent, nous rivals i tot és possible.
Com ella mateixa deia, Asensio ha estat habitual a les categories inferiors amb Espanya, penjant-se la plata a l'Eurobàsquet sub-18 i sub-16. A més, acaba de completar el seu primer any a l'NCAA amb la Universitat de Texas a El Paso. Tot i ser debutant, ha tingut protagonisme i continuarà la temporada vinent. Ella mateixa valora el procés d'adaptació als Estats Units.
La veritat és que molt bé. La veritat és que m'he hagut d'ajustar al joc d'allà i sí que és veritat que m'he adonat que allà has de fer molt treball a part individual, perquè jo, per exemple, com a freshman he tingut minuts i oportunitats de jugar i han confiat en mi, però de fet no és lo normal tenir tant de minuts el primer any. I bueno, jo he sigut a base de treball i demanar de fer workouts, extra workouts, i coses així. Al final, jo sempre ho dic, que tot passa per algun motiu i tot arriba si hi poses de la teva part.
Una Irene Asensio, que amb futur brillant per endavant, va ser guardonada la setmana passada a la Festa de l'Esport de Sabadell amb el Premi a la Projecció Esportiva.
Hotel Suís.
Doncs amb bàsquet ho deixem aquí, aquest Hotel Suís d'avui divendres 16 de maig del 2025 que hem fet possible amb el Toni González de les Vies de So, servidor Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Recordeu, cap de setmana molt esportiu a la nostra ciutat. Avui mateix comença amb aquestes fases d'ascens de l'OAR Gràcia amb el partit a les 8 davant l'Errotavarri, però hem d'estar pendents també del Club Natació Sabadell de Futbol Sala, que juga davant l'Indústries B la tornada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió de Futbol Sala, el possible títol de Lliga del Futbol Sala Sabadell Femení, el Sabadell Juvenil que pot tornar a Divisió d'Honor, les finals de waterpolo i, evidentment, aquest Eibar B Sabadell de diumenge a les 12, des de mitja hora abans al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, i no ens cansarem de repetir-ho en directe, amb imatges, al canal de Twitch de l'emissora, d'aquí de la 94.6 de Ràdio Sabadell. Ara el Notícies Migdia, amb el Pere Gallifa al capdavant. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.